Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Anem amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra des d'ara i fins a les 4 de la tarda, ja en la jornada prèvia a l'inici del campionat de Lliga Primera Divisió, que arrenca demà amb un València-Getafe. El Barça està a 3 dies del seu debut diumenge davant la Reial Societat al Camp Nou i està pendent encara d'inscriure els nous fitxatges. Emerson ja està, perquè estava cedit, amb el Kun Agüero, que està lesionat, de moment no hi ha pressa, però sí, o més pressa hi ha per inscriure sobretot a Memphis Depay i també a Eric García. El club són optimistes i la solució passa per tancar les sortides d'Umtiti i Pjanic. En això treballen ara mateix. De seguida ampliem, l'equip continua treballant i la notícia avui està en el retorn a la feina dels Olímpics, de Pedri i d'Eric García. Pedri estarà a disposició de Koeman i veurem, com us deia, si finalment a l'Eric el poden inscriure i el tècnic holandès pot comptar també amb ell de cara al partit de diumenge. Evidentment, estarem durant tota la temporada amb un ull posat al que faci Leo Messi. Avui ja ha fet el seu primer entrenament amb els seus nous companys del PSG a les ordres de Mauricio Pochettino. Això al Barça. L'Espanyol sentirem a David López, el capi, que ha parlat en la prèvia de l'Osasuna Espanyol, que atenció, canvia d'horari. Estava previst per dissabte a les 5 de la tarda, passa a dissabte a les 10 de la nit. També buscarem les novetats del Girona, que obre foc aquesta temporada segona dissabte a 8:15 a Montilivi davant la Morevieta, un dels nouvinguts a la categoria. Ho sentíem ara fa un moment, explicarem també que Yamaha ha decidit que Maverick Viñales no participi al Gran Premi d'Àustria del cap de setmana, l'ha suspès. Parlen en un comunicat de funcionament irregular de la moto a la cursa del cap de setmana passat sense que la telemetria hagi revelat cap problema. Fa un mes, aproximadament, recordareu que Viñales i Yamaha van anunciar que separarien els seus camins a final de temporada i la situació està molt tensa. Les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem, en absència de Leo Messi, qui és o quin és el nou jugador franquícia de l'equip? Us donem 4 opcions. Aposteu, està bastant igualat, però aposteu la majoria per Pedri, 31% dels vots, Griezmann, 24%, De Jong, 20%, i Memphis, 25%. En clau espanyol, la pregunta és si ha de ser titular ja Sergi Gómez aquest dissabte en el partit contra Osasuna. Guanya clarament l'opció sí, 70%, aposteu pel no al 30% dels que heu votat. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 28 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Comencem amb l'actualitat del Barça, 3 dies només pel debut de l'equip de Ronald Koeman a la Lliga. Diumenge, Barça-Reial Societat torna al futbol en públic a l'estadi del Camp Nou gairebé un any i mig després. La notícia a aquestes hores, com us deia, és que ara mateix el club està centrat en reduir la massa salarial que permet inscriure bàsicament a Memphis Depay, bàsicament i sobretot a Memphis Depay, també a l'Eric García, perquè puguin ja estar disponibles per jugar aquest partit de diumenge. Emerson està inscrit perquè es considera que recupera un jugador cedit. Amb el Kun Agüero no hi ha pressa perquè està lesionat i el club, el que ens diuen és que són optimistes en poder fer-ho. Les paraules textuals que utilitzen són: pensem que no hi haurà problema per poder inscriure aquests jugadors. El club treballa bàsicament en dues vies encara, per una banda la rebaixa salarial dels futbolistes que tenen fitxes més altes i sobretot a hores d'ara Les dues operacions que poden desencallar el tema serien les sortides d'Umtiti i de Pjanic. Si el Barça aconsegueix solventar aquestes dues sortides, Depay i Eric García podrien ser inscrits. Me'n vaig fins a l'aeroport del Prat, on fa un momentet acaba d'aterritzar procedent de París el nostre company Víctor Navarro. Víctor, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda i ben tornat, Joan.
Gràcies. Què tal el vol de tornada, Víctor, després d'uns dies de màxima intensitat informativa a París al costat de Leo?
Bueno, bé, bé. Calia aquest descans. Només 20 minuts de retard i molt bé, molt bé. I hem arribat fa res, fa 10 minutets i aquí estem prenent un cafè i estan a Sportscope amb tu i amb tots els oients.
Molt bé, Víctor. Escolta, ara anem amb la ressaca de la presentació de Leo Messi i actualitzem, però abans alguna cosa que vulguis aportar del tema de les inscripcions dels jugadors?
Tal com explica Joan, que tenen màxima urgència en Memphis Depay, ja l'hem vist a la pretemporada, 3 gols en 5 partits, Koeman el posa en la dupla d'atac amb Antoine Griezmann, i són la dupla d'atac més important que tindrà el Barça aquest any, a l'espera de la recuperació d'Ansu Fati. Volen que estigui contra la Real Societat Memphis Depay aquest diumenge al Camp Nou, i a la web de la Lliga ja aniran apareixent els noms dels jugadors segons estiguin inscrits, i ja podeu veure Emerson, que com deies, ja està inscrit perquè venia de sessió.
Perfecte. Escolta, a nivell esportiu, la notícia, diria jo, bona notícia, és que ja avui els dos olímpics disponibles, que són Pedri i Eric García, ja han treballat a les ordres de Ronald Koeman.
Sí, han passejat les medalles de plata, les han passejat per la ciutat esportiva. El canari incombustible va rebutjar tenir dies de vacances perquè vol començar ja la temporada amb Ronald Koeman. És el jugador, Pedri, amb més partits de la passada temporada, 72. Tindrà descans a l'aturada de seleccions de setembre, però de moment ja entrena i ve en forma després d'una Eurocopa i d'uns Jocs Olímpics. En el cas d'Eric García, entrena, però evidentment, com explicava ja en els titulars, ha estat tot pendent de ser inscrit a la Lliga. A més, ja veien progressions en la tornada d'Ansu Fati. Si ja era el jugador de futur, ara encara ho és més, amb la marxa de Leo Messi, està ja a la fase final de la seva recuperació, tota la farà, aquesta fase sencera tota la farà a Barcelona, i coincideix amb els seus companys a Sant Joan d'Espí. Hem vist a les xarxes socials com ahir Griezmann va estar una estona amb ell, a la zona de fisioterapeutes, on li deia eres mi ídolo, ja queda poco, i avui hem vist un missatge d'ànim de nou, però aquesta vegada de Memphis Depay, que li deia te estamos esperando. Tots recolzen a Ansu, i l'ambient a la ciutat esportiva ara, després d'un estiu complicat i que encara no ha acabat, és de fer germanor i de fer grup. Demà, dissabte i diumenge, entrenen a 9:45 del matí per preparar aquest debut contra la Reial, i abans dissabte escoltarem a Ronald Koeman en la que serà la seva primera roda de premsa d'aquesta segona temporada al capdavant del Barça.
Escolta, i del tema Leo Messi, segurament el més destacat de la jornada és que avui Messi ha fet ja el primer entrenament amb els seus nous companys.
A les 11 del matí ha entrenat Leo Messi a la ciutat esportiva del PSG, al Camp de l'Oix. Ha conegut les instal·lacions dels parisins, també la resta dels seus companys. Per exemple, hem vist fa una estona unes imatges de Kylian Mbappé, que li donava la benvinguda. Tela, el trident que formaran en atac. Només havia coincidit amb Kraft i Donnarumma, que viuen al seu hotel, mentre Leo i ells també troben casa. Ha estat el primer entrenament de Messi des que va guanyar la Copa Amèrica. O sigui, des del 10 de juliol no entrenava Leo Messi en un camp de gespa, ho ha fet sense tocar pilota, evidentment, primer gimnàs i després a la gespa només físic per agafar forma, tot al marge de la resta de companys que ja porten dies de treball. No el veurem jugant aquest dissabte, no, evidentment tampoc pot debutar en el PSG Estrasburg, però sí que estarà present juntament amb la resta de fitxatges del PSG davant de la seva afició, 100% de públic al Parc dels Prínceps, així que 48.000 aficionats gaudiran de la presència de la seva nova estrella, de Leo Messi, i de tots plegats. També hi serà l'excapità del Real Madrid, Sergio Ramos, que encara li queda, perquè està lesionat, encara li queda per debutar fins al setembre, i més o menys pot debutar a la mateix temps que Leo Messi amb la samarreta del Paris Saint-Germain.
Ramos i Leo Messi, el mateix equip, amb la mateixa samarreta, defensant els mateixos colors, viure per veure. Víctor, gràcies, que vagi bé.
Que vagi molt bé.
Aquest és Leo Messi, és una entrevista concedida al company Guillem Balaguer de la BBC.
Viene mi papá a mi casa a comunicármelo porque él se había ido a la mañana a juntar con la Porta, y cuando vuelve me lo dice a mí, y obviamente el bajón y el prepararme para ver cómo se lo comunicaba a Antonella para después decírselo a los nenes. Bueno, se lo dije a ella, obviamente lloramos, nos amargamos y después nos levantamos para ver cómo se lo decíamos a los nenes, cómo se lo comunicábamos de la mejor manera, porque ya lo habíamos dicho en diciembre que no íbamos a quedar, que íbamos a seguir, y sabíamos el golpe que iba a ser, sobre todo para Thiago.
Doncs així és com explica Leo Messi aquest procés que li ha tocat viure, dir adéu a Barcelona i dir hola a París. Leo Messi ja no està al Barça, Leo Messi està al PSG. Miguel Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el bajón del adiós de Leo Messi ya se nota en el Barça y entre los culés. Por ejemplo, en la petición de entradas para el partido del domingo, que está muy debajo de las 29.000 que el socio tenía a disposición.
Tal cual, siguen las consecuencias en el Barça tras la salida de Leo Messi. De las 29.000 entradas, como dices, que el club había puesto a disposición de los socios para ir este domingo al Camp Nou, solo se han demandado unas 15.000. Es agosto, hay vacaciones, pero no deja de ser una cifra que da una pista sobre esa poca ilusión que puede haber ahora mismo la afición culé. Ahora bien, el club estudia poner en venta las entradas restantes para los no abonados y así poder generar algo de ingresos. Ingresos que también se están viendo afectados, Joan, en la venta de camisetas, que desde este lunes se ha registrado una caída del 80%. Tres cuartas partes de las camisetas que se vendían era con el nombre de Leo Messi y con el 10 a la espalda, y que ahora, sin el argentino, se espera que el Barça deje de ingresar más de 30 millones de euros. Y en el otro lado, en la otra cara de la moneda, nunca mejor dicho, está el PSG, número de récord del club parisino desde que se anunciara la llegada de Leo Messi, que según informan desde Francia, en estos días llevan vendidas más de 500.000 camisetas con el 30, y desde Nike apuntan que para esta temporada pretenden vender unos 10 millones de camisetas. Joan, si cada una de ellas vale 160 euros, saca tu la calculadora.
Queda clar que tant a nivell esportiu com a nivell d'impacte comercial, la sortida de Leo Messi és una pèssima notícia pel Barça. Volem comentar la deuda a Leo Messi i també el futur que li espera a l'equip, al Barça sense l'astre argentí, amb el tècnic argentí Jorge D'Alessandro. Mister, hola, buenas tardes.
Un placer, Joan, y bienvenido nuevamente al micrófono.
Muchas gracias, mister. Bueno, me interesa sobre todo hablar de cómo ves al Barça del futuro, al Barça post-Messi, pero antes quiero preguntarte o quiero conocer tu impresión un poco, que has estado muy activo en las redes sociales en las últimas semanas, de qué te genera, qué te ha generado, qué te ha removido esta sorprendente salida de Messi del Barça, mister.
Bueno, por un lado sorprendente y por otro el desconsuelo, ¿no? Sorprendido porque prácticamente no entiendo en esta trilogía en Barcelona, Messi, Liga de Fútbol Profesional, no sé, a mí, yo tenía un titular que lo aplicaré y lo seguiré diciendo, Joan, a mí me han robado la verdad. No sé qué es la verdad en este caso. Los hechos están ahí, vamos a dejarlos, ya jugará el tiempo y la historia. Y por otro lado, evidentemente, creo que los enamorados a Messi estamos un poco desolados, ¿no?, con su ausencia y tenerlo en contra, ¿no?, tenerlo en un equipo como París, donde ha sido recibido contra todo pronóstico, ¿no? Yo creo que hasta la misma afición, yo hablaba con gente de Cataluña, ya sorprendido, jamás pensaron, no es que no sabían lo que tenían, es decir, el Barcelona no es que no sabía lo que tenían, pero sorprendido con un país como Francia a sus pies y con la expresión pasional y emocional. Yo creo que ha sido histórico, yo no lo había visto nunca, Sí, sí. Lo que vi solo vi en el velatorio de Diego Armando Maradona, algo parecido,
Claro, estamos hablando de uno de los mejores futbolistas de la historia, si no el mejor. Oye, ese tridente Mbappé, Neymar, Messi, mister, realmente da miedo. No sé si puede ser el mejor tridente que hayamos visto jamás en la historia del fútbol.
Yo creo que sí, porque conjugan por un lado la inteligencia, por otro lado la magia y por otro lado el vértigo, ¿no? Para ponerle un calificativo a cada uno de los tres. Y eso suma. Los tres suman que van a ser algo absolutamente explosivo y bellísimo. Yo pienso que todos nos van a hacer disfrutar mucho y aparte entre ellos mismos van a disfrutar mucho. Sí. Porque van a jugar de un fútbol absolutamente de inspiración. Yo creo que va a ser muy feliz verlos los tres juntos,
Sí. Aunque la exigencia va a ser la máxima, evidentemente, se le va a pedir al PSG esta temporada que gane absolutamente todo, sobre todo la Liga de Campeones. Y, mister, tenemos mil ejemplos en el mundo del fútbol de que no siempre gana el que mejor plantilla tiene.
Eso no hay ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, porque el Chelsea nos ha dado una lección de humildad, ¿no?
Sí.
Porque el Chelsea ha demostrado en la última Copa de Europa con Italia, y la misma Argentina, campeón de América. Es decir, los tres referentes del fútbol mundial en este momento se han basado más en el juego colectivo que en las estrellas. De acuerdo. Pero aquí será una coincidencia muy importante. que será compromiso y hambre. Neymar solicita a Messi para mejorar. Messi va con un espíritu de revancha. Y Mbappé lo que pedía se lo han dado. Le han dado. Mbappé pedía tener un equipo competitivo y el mejor. Como le dijo el emir, dice, escúchame, no te puedo dar más, no existe más. Así que yo creo que los tres están harto comprometidos y me parece que no hay excusas y creo que lo van a dar todo. Sí. Yo apuesto todo a estos tres magos, por lo que te he explicado, claro.
¿Y qué podemos esperar del Barça, míster, esta temporada? Que es evidente que sin Messi pierde muchísimo, porque Messi la temporada pasada, sin ir más lejos, fue el mejor futbolista del equipo. Pero se le abre una oportunidad de empezar una nueva etapa, de que futbolistas que a lo mejor a la sombra de Messi no daban el 100% de su rendimiento lo puedan dar esta temporada. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves negro o tienes alguna esperanza?
No, yo me lo quiero creer, quiero ser optimista. Tu mensaje es de optimismo y te lo compro. Y ese es el mensaje que tiene que tener en este momento de duelo la afición del Barça. No de consuelo, hablo de duelo, ¿eh? Porque el consuelo cada cual lleva su penitencia encima, ¿eh? Y la afición del Barça también tiene que llevar encima esta situación, el post-Messi. Yo te voy a contar una anécdota que sucedió hace 6, 7, 8 años en el restaurante Miriam de la Escala. Entonces estábamos Pera Gratacós, director deportivo del Barça, Albert Valentín, Tintín Márquez, director deportivo del Español en ese momento, Tito Vilanova, técnico del Barça, y alguno más que está todavía en el Barça y estará en la mesa del Miriam. Y le dije, muy aplicable ahora, le digo, Tito, le digo, ¿sabe lo que hay que pensar en el Barça sin Messi? Me dice, bueno, Jorge, Tito, hay que pensar en el Barça sin Messi.
Claro.
¿Por qué? Porque cuando no esté Messi, el Barça de ipso facto automáticamente pasa a ser un equipo convencional. Y ser un equipo convencional significa manejar la táctica con máximo rigor, manejar todos el bloque bajo, bloque alto, presión, circulación de banda a banda, estrategia. Es decir, todo aquello que Messi ocultaba, porque él solo era capaz de desatacar un partido con una jugada magistral de él, hacia el Barça un equipo convencional. Lo dije hace mucho tiempo, 6, 7 años, lo puedes contar, bueno, que lo, claro, lo puedes contar, lo estoy contando ante tu audiencia, imagínate tú, un secreto a voces, y como dice siempre Luis Canut, no, Jorge, eres un adelantado del fútbol. No es que sea un adelantado, es que en el fútbol hay que empezar siempre el futuro. Y mira lo que te hablaba, el día del no, esto es la mesa, viven, exceptuando Tito, los demás viven, ¿eh? Quiere decir que esto lo puedes testar. Y te digo, ¿está preparado el Barça? ¿Está preparado Koeman? Tres centrales, línea de cuatro, dos pivotes, tres en la media, tres puntas. ¿Estamos preparados, Joan? ¿Estamos preparados? Te pregunto a ti también.
Es una gran pregunta. Yo creo que uno nunca está del todo preparado para perder a un futbolista como Leo Messi, pero no toca más remedio que arremangarse. Y el primero Koeman, que es un técnico que yo creo que tiene capacidad. La plantilla es la que es evidente que no es la mejor, porque además la situación económica no te permite reforzarte como tú quisieras. Y después pienso en futbolistas que hasta ahora no han dado su mejor nivel y que tienen que subir un escalón. Pienso mucho estos días en Griezmann, por ejemplo, que igual ahora mismo es la estrella del Barça. Yo sí te pregunto, Jorge, ahora mismo, ¿quién es la estrella de este nuevo Barça? ¿Quién me dices?
Pues yo te diría con toda la humildad de John, porque representa la raza y el espíritu, ¿no? Griezmann para mí ha sido hasta ahora un gran desertor. Se ha escudado sobre la sombra de Messi.
Bueno, es un momento, Jorge.
Ahora nunca.
Claro.
Ahora nunca, da un paso en frente y para tomar las riendas de la dirección del equipo. Pero insisto, el Barça tiene que solucionar su talón de Aquiles, que es la defensa. Y bueno, bien, el optimismo de que, vamos a hablar ya de Joan, de uno, Griezmann recuperado, de un Depay que puede aportar el gol y las sutilezas del ataque.
A ver cómo vuelve Ansu, que esa es otra clave.
También, bueno, para mí el mejor delantero que tiene el Barça para futuro, ¿no? Esperemos que Ansu también sume. Pero insisto, yo creo que el equipo se reconstruye por la defensa. Por eso, a mí me parece que hay muchísimo trabajo de Ronald Koeman, muchísimo, aparte de la recuperación y el compromiso individual, que estoy de acuerdo contigo. El Barça tiene que poner mucha cautela y mucha organización en el estilo de juego que quieren tratar el señor Koeman.
Bueno, lo vemos a partir del domingo. Mister, un abrazo como siempre, muchas gracias,
Muchísimas gracias, Joan. Éxitos y por favor que podamos disfrutar todo de este Barça, menos vistoso, pero con mucho más trabajo. Enhorabuena para todos y una feliz temporada.
Vuelve la Liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella. Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
Oye,
el fin de semana, todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Estamos aquí de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Les 3 i 47 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Vull comentar també la jugada amb el Júnior Minguella, un dels habituals dels dijous. Júnior, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs?
Molt bé, i tu què tal? Molta feina amb el mercat o tot molt paradet?
Paradet,
no?
És feina aquesta engorrosa que s'ha de fer, però que és tediosa i amb totes les complicacions i limitacions del mercat.
Mm. Com portes el tema Messi, Júnior?
Bé, no m'ha acabat de sorprendre el desenllaç, per tant, bé. Mm. I al final hem d'estar preparats tots per entendre que els jugadors tenen un inici i un final, no duren eternament, no? Sí. Que passa que de vegades arrencar la pireta doncs fa mal. I crec que el que ha fet mal és com s'ha fet.
Clar, perquè l'any passat, l'estiu passat estàvem preparats, Júnior, però aquest any no estàvem preparats.
Sí, sí, vull dir, aquest és el tema. El tema és enganyar la gent o no dir tota la veritat. Llavors, quan tu a la gent li poses un caramel i després li treus, doncs sempre el regust és molt amarg.
Mm. Avui fa un article molt interessant i molt maco el teu pare, a La Vanguardia, que porta...
No l'he pogut llegir, sí. Però m'ho han dit.
Bé, porta per títol Conmigo nunca te hubiera sido de aquí, i ell diu que està trist, que creu que el tema tenia solució i que està preocupat perquè el Barça i el Madrid en algunes situacions vagin de la mà, amb algunes coses.
Sí, comparteixo bastant la seva opinió. Crec que si hagués hagut la voluntat real de renovar el Leo s'hagués pogut fer. De fet, el Jaume Roures ja va dir que li constava que teníem l'okay de la Lliga. Per tant, repeteixo, jo crec que a la gent sempre se li ha de dir la raó. La veritat. De la mateixa manera, com si recordaràs alguna tertúlia amb el Dani, on em vaig escalfar una mica perquè deia que no podien fer volar coloms dient que vendríem tants jugadors i que compraríem uns i altres i que s'havia de ser realistes i saber quina era la situació exacta del club i que més tenien la base de dir que això era culpa de l'anterior junta, doncs al final ho han acabat fent, però ho han acabat fent malament. Mm.
Una última cosa, Júnior. Amb el nou Barça, ets optimista o pessimista?
amb el nou Barça sóc tot l'optimista que puc ser. Què vol dir això? Que no crec que guanyem la Champions, però tampoc crec que guanyéssim res més o res menys amb el Leo. Bé, sí, potser amb el Leo teníem més opcions de guanyar la Lliga o la Copa del Rei. Però al final, jo crec que el que tots ansiem és tornar a ser el millor equip del món i lluitar per la Champions, per anar a Japó a tornar a aconseguir el Mundialitzar de Clubs, etc. I crec que això ja fa uns anys que cada vegada anem perdent més pistonada. Llavors crec que s'ha de fer un projecte nou, ben programat i mirant el futur. I ara mateix no estem preparats.
Ho anirem comentant durant la temporada. Júnior, una abraçada forta, gràcies.
Una abraçada, adeu.
Tanquem Barça, Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Amb unes declaracions de l'extècnic blaugrana Quique Setién a Jotdown que criden l'atenció.
Sí, com dius, un Quique Setién que s'ha mostrat molt contundent parlant del Barça. Recordem que va ser l'últim club que va entrenar, on va ser destituït ara fa un any, i ha deixat molt clar un missatge, i és que ara mateix ha perdut tot l'interès en tornar a dirigir a un equip. L'extècnic del Barça ha comunicat que va acabar molt desgastat de la seva etapa blaugrana, diu que era conscient que va arribar al club en un moment complicat, però que no podia renunciar a aquella oportunitat i entrenar els millors jugadors del món, i d'entre ells el millor, però admet Setién que es va trobar amb un panorama que no havia vist mai en 40 anys de la seva carrera esportiva, un vestuari que no era feliç, diu, i que després del 2-8 a Lisboa assenyala que calia una regeneració de la plantilla més que evident. També ha explicat Setién que van perdre la Lliga perquè al Madrid li van xiular 6 penals i el Barça, com dic, en aquell moment es trobava amb molts problemes. De fet, en aquesta entrevista ha descartat totalment la possibilitat de tornar a entrenar, almenys de moment, tot i que ofertes no li han faltat, això sí, fora d'Espanya, però que no eren econòmicament del tot interessants. De moment, i després de mantenir converses amb la nova directiva, continua esperant a rebre els diners després de ser acomiadat del Barça i ha assegurat que mai ningú del club el va trucar per acomiadar-lo, sinó que va ser a través d'una carta.
Andrea, gràcies.
Gràcies.
8 minuts i les 4, de seguida més Esports Cope.
Torna a la Lliga i torna al millor futbol del món amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest cap de setmana, des del Camp Nou, Barça-Reial Societat.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment. Oh, make me over. I'm all I wanna be.
Anem amb la informació de l'Espanyol ara. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valjori? Bona tarda.
L'Espanyol que debuta dissabte al camp d'Osasuna. El partit s'havia de jugar a les 5 de la tarda, però finalment es disputarà a les 10 de la nit.
Sí, como consecuencia de la ola que se prevé en el Sadar, se tiene que jugar a las 5 el sábado, pero se pasa a las 10 de la noche. Los jugadores y todo el mundo que esté allí pues lo va a agradecer porque, insisto, que las temperaturas iban a ser altísimas y, por tanto, va a coincidir en este caso con el Alavés Real Madrid, que también se juega a las 10 de la noche. Un español que afronta el regreso con un solo fichaje, Sergi Gómez, central procedente del Sevilla, más el retorno de Víctor Gómez tras su cesión al Mirandés, aunque es un jugador que está en la rampa de salida. El equipo es el mismo que bajó a segunda y después subió a primera, y a la espera de refuerzos, Vicente Moreno tendrá que tirar con el mismo bloque, un aspecto que muchos lo dan como negativo porque entienden que hacen falta jugadores, pero que, según el capitán David López, es algo que hay que aprovechar.
Jo crec que seguirem amb la línia de l'any passat i aquest serà un dels nostres punts forts. I això és una cosa molt important i que la tenim guanyada i que l'hem d'aprofitar sobretot els primers partits de Lliga. Som un equip molt versàtil que ens podem adaptar a que ens plantegin moltes coses diferents. Tenim jugadors a dalt amb molt gol i que els hem d'aprofitar.
Sí que, por tanto, volveremos a ver público en la grada, aunque, lógicamente, de forma restringida. En el Sadar solo podrán asistir unos 8.000 espectadores. Por cierto, solo se han vendido entradas a abonados del Club Navarro. En este aspecto, el capitán españolista hacía una reflexión a propósito de volver a ver gente en las gradas.
tinc curiositat per veure com reaccionarem els futbolistes. Després d'aquest temps, jo crec que serà més difícil intentar de gestionar aquestes emocions amb l'aficionat. Fins i tot els àrbitres hauran de saber gestionar molt bé una altra vegada les seves emocions per intentar ser el més equitatius possible, així que tinc curiositat per veure com serà aquesta tornada.
Por tanto, Osasuna Español, sábado a las 10, Darder es baja por la sanción que arrastra desde la última jornada del año pasado en segunda.
Així està l'actualitat blanquiblava, tot això a primera divisió, a segona. Busquem també l'actualitat del Girona, les novetats, que rep dissabte a la Morevieta, a Montilivi. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs el Girona segueix preparant el seu partit de dissabte contra la Morevieta, un enfrontament que avui s'ha sapigut que comptarà amb Ocon Arraiz del Bar, un vell conegut pel conjunt català. Doncs el club el considera com a polèmic i han assenyalat que en diverses ocasions ha perjudicat els blanquivermells. L'àrbitre principal del partit serà el madrileny David Gálvez Rascón. Pel que fa als equips, ahir escoltàvem les paraules del jugador de l'equip basc Iker Seguín, dient que no seria un enfrontament fàcil i que el Girona és un equip que està fet per estar al capdamunt de la classificació i seria complicat de guanyar. Avui a Ciergo iria director esportiu de la Morevieta i exjugador del club blanquivermell feia unes declaracions al diari de Girona assegurant que l'equip basc, que debutarà a segona divisió, si ha arribat aquí és per quedar-s'hi. El Girona no li posarà les coses fàcils i menys tinguent en compte que Montilivi podrà comptar amb públic. El govern va decretar un aforament màxim del 30%, el que significa que els blanquivermells comptaran amb quasi 3.400 aficionats a les graderies. El Girona ja ha fet el sorteig de les entrades entre els seus socis pels dos primers partits, el d'aquest dissabte contra la Morevieta a 8:15, en el que serà el debut oficial de Mitchell a la banqueta del Girona, i pel proper partit a casa, que serà contra les Palmes la setmana que ve.
Gràcies, Paula. Deixem el món del futbol i, Juan, parlem ara de motor, perquè entrem en una fase, jo diria que de màxima tensió a la grenya, a la guerra, Viñales i Yamaha.
Sí, guerra total, perquè Yamaha no permetirà a Maverick Viñales que corra el Gran Premio d'Àustria d'este domingo, por considerar que en la anterior carrera el piloto catalán forzó intencionadamente el fallo mecánico en su moto, poniendo en peligro al resto de pilotos. La marca japonesa lo justifica destacando el inexplicable funcionamiento irregular del piloto con la moto durante el último Gran Premio, y la decisión es consecuencia de un análisis de la telemetría y los datos de los últimos días. Yamaha hará un análisis más exhaustivo de la situación y se reserva para más adelante la posibilidad de no volver a contar con Supermac para el resto del Mundial. De hecho, Viñales anunció tras la carrera de los Países Bajos que no continuaría con la marca nipona en el 2022. Actualmente el piloto de Figueras es sexto del Mundial, a 77 puntos del líder Fabio Quartararo, cuando faltan 9 carreras para acabar el Mundial.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Y ahora las novedades al mundo del básquet, Miguel.
Poco a poco van arrancando ya los equipos. En clave Barça, los de Jacique Vicius volverán al trabajo el miércoles de la semana que viene. Un día antes pasará reconocimiento médico la plantilla y veremos si también lo pasa Pau Gasol. El club sigue a la espera de que se pronuncie sobre esa posible retirada o no. También en clave Barça, el que sí ha hablado hoy ha sido Nicola Provítola, uno de los fichajes, de los últimos fichajes, ex del Real Madrid, donde asegura que es todo un honor ser entrenado por el técnico lituano y que espera ganarse un hueco en el equipo. Hoy también el Moraván Andorra ha presentado al ala pívot francés Amin Nouah, que llega del Lyon y firma por dos temporadas. Para terminar, Baxi Manresa y La Peña, que continúan con los primeros entrenamientos de esta pretemporada.
Gracias, Miguel.
Nada. Chao.
Entrem al tram final de l'Esportscope d'avui. Silvia Ortiz, vostè remata.
Tu playbook. Estan informant que CVC, el fons d'inversió, ha modificat l'oferta a la Liga i permetrà que el Barça i el Madrid quedin al marge, mantenint una valoració de 24.250 milions d'euros sobre el negoci comercial i una part dels drets televisius. El Madrid ja va anunciar que denunciaria aquest acord i segueix en marxa la reunió de l'Assemblea de la Liga, on els clubs han de donar el vistiplau a aquest acord. I t'explico també que el Barça femení ha confirmat la cessió de la brasilera Giro Queiroz al Levante. L'equip de Jonathan Giraldez, que demà juga un amistós a Johan Cruyff contra el Montpellier a 7:15.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Marxem, com sempre, actualitzant les enquestes Esports Cope, que us formulem via Twitter. En clau Barça, en absència de Messi, qui és el nou jugador franquícia? Aposteu per Pedri al 32%, per Griezmann al 23%, per De Jong al 20% i per Memphis Depay al 25%. I en clau espanyol, la pregunta és qui ha de ser titular, o si ha de ser ja titular Sergi Gómez en el partit d'aquest dissabte. Creieu que sí, la gran majoria, el 70%, que no el 30%. Seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.